Catalunya Informació.
Bona tarda, són 8:15. Comencem amb titulars. La Generalitat avançarà a l'Estat els diners que han de pagar els beneficiaris del futur canal Segarra-Garrigues i els pagesos no començaran a pagar fins que tinguin l'aigua a les finques. L'acord es firmarà demà al Ministeri de Medi Ambient. El Consell General d'Aran i els presidents dels Consells Comarcals de l'Alt Pirineu han presentat un recurs de reposició contra l'aprovació del Pla Territorial del Pirineu per considerar-lo insuficient. La xifra de treballadors discapacitats que s'incorporen al món laboral ha augmentat en els últims anys fins a arribar a una taxa de creixement anual del 10%. Això ho ha assegurat el ministre de Treball i Assumptes Socials, Jesús Caldera, avui a Lleida, que ha afegit que suposa el doble del creixement de l'índex general. L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa avui la primera de les tres minideixalleries que s'instal·laran a la ciutat abans d'acabar l'any. Està situada al carrer del Nord i s'hi poden portar bombetes, piles, pintures i roba, entre altres. Les obres de rehabilitació dels edificis que tenen forma d'H situats al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Cardenya-Lleida començaran a final d'any, segons ha dit l'alcalde de Lleida, Àngel Ros. El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Lorenzo Ramírez, s'ha mostrat partidari que el pròxim curs escolar només s'imparteixin a sisena hora lectiva aquells centres que ho demanin. La Generalitat endurirà les mesures de protecció del patrimoni monumental, especialment l'arqueològic. En aquest sentit, avui s'ha celebrat a Tàrrega, a l'Urgell, una jornada informativa en què participen representants de cossos judicials i de seguretat. Un total de 30 varietats de formatges artesans dels Pirineus seran presentats a la 12a edició de la Fira de Formatges Artesans que se celebra a la Seu d'Urgell en el marc de la Fira de Sant Ermengol entre els dies 13 i 15 d'octubre. El certamen s'ha convertit en el millor d'aquest producte arreu de Catalunya. Titular d'esports.
En futbol, a la Unió Esportiva Lleida hi ha mala maró. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquesta tarda s'ha viscut una situació inèdita al vestidor del camp d'esports perquè l'entrenador Felipe Miñambres ha comunicat al preparador de porters de l'equip, Manel Benavente, davant de tota la plantilla, que el feia fora del cos tècnic perquè havia perdut la confiança en ell. Mentrestant, la continuïtat de Felipe a la banqueta de Lleida depèn del partit de dissabte contra el Huesca. En bàsquet, les negociacions entre el president del Plus Pujol Lleida, Ferran Vidal, i l'entrenador Edu Torres perquè es converteixi nou tècnic del club lleidatà han entrat en un punt prou complicat. Mentrestant, l'equip ja és a Mallorca on demà han de jugar a la pista del Drac d'Inca al partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga LEP. I Toni Busto pren possessió avui del càrrec de delegat a Lleida de la Federació Catalana d'Handbol, càrrec que ningú ha ocupat durant l'últim any. Busto reconeix que l'handbol lleidatà està actualment malalt i que viu un moment molt difícil.
I el temps, demà arriba una pertorbació més activa amb núvols que abundaran sobretot a partir del migdia. Bona tarda, us parla Dolors Ortín. Passen 3 minuts de 8:15. Ens centrem ara en l'actualitat lleidatana. La Generalitat avançarà a l'Estat els diners que han de pagar els beneficiaris del futur canal Segarra-Garrigues i els pagesos no començaran a pagar fins que tinguin l'aigua a les finques. L'acord es firmarà demà al Ministeri de Medi Ambient. Rafael Ventura.
La part que ha de fer l'Estat del canal Segarra-Garrigues a través de l'empresa pública que siga costa 445 milions d'euros, dels quals els futurs regants n'havien de pagar el 50%. L'exigència d'avançar aquests diners abans de regar ha portat molts problemes que s'han desencallat després de l'acord entre el Departament d'Agricultura i l'empresa estatal que Sega, que preveu que la Generalitat avançarà els diners dels pagesos que han de començar a tornar al rus quan comencin a regar. Josep París, president de la comunitat de regants del canal Segarra-Garrigues.
Tota l'obra aquesta, l'obra del canal val 444.750.000 euros. Per la llei 42 de l'any 94, que es declara obra d'interès general, la meitat la paga l'Estat i la meitat la tenen de pagar els regants. Bé, doncs aquesta meitat que tenen de pagar els regants és la que agafi ara del seu càrrec la Generalitat i el regant no tindrà de pagar res fins que l'aigua li arribi al tros.
A més, s'incorporaran més beneficiaris com indústries o serveis i municipis. L'acord el ratifica avui el Consell d'Administració de l'empresa pública que Sega i es firmarà demà al Ministeri de Medi Ambient.
El Consell General d'Aran i els presidents dels Consells Comarcals de l'Alt Pirineu han presentat un recurs de reposició contra l'aprovació del Pla Territorial del Pirineu per considerar-lo insuficient.
Els presidents dels Consells Comarcals del Pirineu afirmen que han presentat el recurs per aconseguir un pacte entre el territori i el govern a través del consens. Àngel Guiu, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
Ha de comportar altres mesures compensatòries al Pla Territorial, com és el cap de carreteres, el de camins, el de comunicacions, el de viatgers, el de sanitat, el d'escoles, que aquí no s'hi preveu res. Per tant, pensem que aquest Pla Territorial és incomplet, que hi ha coses que estan positives, però que s'han de posar un recurs perquè hi hagi més participació.
Els Consells Comarcals del Pirineu consideren que el govern no ha atès les seves al·legacions i que es pot perdre una oportunitat històrica de consens per redefinir un model per culpa de la precipitació en la tramitació i en l'aprovació del pla.
La xifra de treballadors discapacitats que s'incorporen al món laboral ha augmentat en els últims anys fins a arribar a una taxa de creixement anual del 10%. Això ho ha assegurat el ministre de Treball i Assumptes Socials, Jesús Cardera, que ha afegit que suposa el doble del que creix l'índex general. L'aspiració del ministre, ha dit, és que el col·lectiu de discapacitats s'integri plenament al món laboral.
Y tenemos que seguir haciendo enormes esfuerzos para conseguir que todavía esta tasa se incremente más. Mi aspiración, creo que la aspiración de todo demócrata, de toda persona comprometida con los derechos de los ciudadanos, mi aspiración está en conseguir que todas las personas con discapacidad puedan tener un empleo.
Caldera ha explicat que les persones amb discapacitats tenen menys baixes per malaltia i ha animat els empresaris a contractar personal amb algun tipus de disminució perquè el govern també els concedirà més ajudes. El ministre ha visitat aquesta tarda les instal·lacions del Centre Especial de Treball Shalom de Lleida. I encara a la ciutat de Lleida, la paeria ha posat en marxa avui la primera de les tres minideixalleries que s'instal·laran a la ciutat abans d'acabar l'any. Està situada al carrer del Nord i s'hi poden portar bombetes, piles, pintures, roba, petits electrodomèstics, medicaments o fustes, entre altres. Rosa Pereira.
La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Lleida, Mercè Ribadull, ha explicat que el principal objectiu d'aquestes mini deixalleries és augmentar el nivell de reciclatge d'estris domèstics, ja que Lleida es troba per sota de la mitjana catalana.
En el tema de deixalleria estaven per sota de la mitja i aquesta situació ara quedarà completament reconvertida per aquest apropament que fem del servei a les persones. O sigui, es tracta d'apropar aquest servei a la gent perquè li sigui fàcil, perquè allò de portar coses a reciclar no sigui un sacrifici, que hagis de carregar el teu cotxe, anar quilòmetres fora, sinó que ho tindrem molt a prop.
Abans que acabi l'any, l'Ajuntament de Lleida instal·larà dos mini deixalleries més als barris de la Bordeta i la Mariola. En els tres casos, l'horari d'aquests nous espais serà de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i els diumenges i festius de 9 del matí a 2 del migdia. A més de l'admissió de residus, les mini deixalleries també centralitzaran les queixes i les demandes dels ciutadans.
Les obres de rehabilitació dels edificis que tenen forma d'H, situades al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny, a Lleida, començaran a final d'any, segons ha dit avui l'alcalde de Lleida, Àngel Ros.
El Consell d'Administració del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Gardeny, de Lleida, ha aprovat avui la cessió d'aquests edificis, així com l'acceptació dels 19 milions d'euros que atorga el Ministeri d'Educació i Ciència. L'alcalde de Lleida ha destacat que ja s'han aprovat els plecs de condicions administratives i tècniques, així com els acords de licitació per iniciar les obres de rehabilitació dels tres edificis en forma d'H del Parc de Gardeny.
Acord de licitació de les obres de rehabilitació de les H's de Gardeny. En particular, s'ha aprovat la licitació per un total de 8.707.000 euros amb dues fases de 5.910.000 i 2.797.000 euros cada una. S'ha aprovat, per tant, plecs administratius i tècnics i licitació.
El Consell també ha aprovat els convenis de col·laboració entre el Parc i la Universitat de Lleida per desenvolupar els centres de recerca de l'Arborètum a la Facultat d'Agrònoms i de l'edifici que se situarà a la Facultat de Ciències de la Salut.
Catalunya Informació.
Anem ara cap a Sort. El director dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Lorenzo Ramírez, s'ha mostrat partidari que el pròxim curs escolar només imparteixin la sisena hora lectiva aquells centres que ho demanin. Ens dona més detalls des de Sort, Marta Llubic.
El director dels Serveis Territorials d'Educació a Lleida, Lorenzo Ramírez, ha dit avui a Sort que és partidari que el proper curs escolar no s'obligui encara a tots els centres educatius de la demarcació a impartir la sisena hora lectiva i que sols ho faguen aquells que ho demanen. En el cas del Pallars Sobirà, sent el Col·legi de Sort l'únic centre de la demarcació de Lleida que ha posposat l'aplicació de la sisena hora per problemes de coordinació amb el transport escolar, Lorenzo Ramírez s'ha mostrat partidari d'aplicar-la a tots els centres de la comarca en el mateix moment i ha dit que no necessàriament ha de ser el curs vinent.
Farà la sisena hora aquells centres que ho demanin. Llavors, en aquest sentit, què passarà amb Sort i la comarca? Pues una mica el que es decideix. El que sí que és evident és que hi ha molta dispersió geogràfica i el tema del transport ens lliga molt i, per tant, haurà de ser una valoració conjunta, no? O ho fem tots o no ho fem, no? Això d'un per lliure no, aquí no té bé.
Pel que fa a la voluntat del departament de traslladar el centre de recursos pedagògics del Pallars Sobirà a Tremp, davant l'oposició dels professionals, Lorenzo Ramírez ha dit que s'està estudiant una fórmula intermitja, que tot i dependre del de Tremp no perdi autonomia el del Pallars Sobirà.
Tornem a la ciutat de Lleida perquè després d'una dècada de reivindicacions veïnals, l'Ajuntament de Lleida està remodelant el paviment i l'enllumenat de la plaça que hi ha a vora de l'escola Joc de la Bola. L'espai té dues característiques que la fan única a Lleida. Serà sostenible i servirà de pati d'esbarjo per als alumnes.
Fa sis mesos que els operaris treballen per canviar-li la cara a la plaça Joc de la Bola, una de les més grans de Lleida amb uns 14.000 metres quadrats. Ara, en plena recta final de les obres, ja es pot intuir quin serà el seu aspecte final. El projecte preveu la millora de l'enllumenat i del paviment, però el que més la fa singular és el seu caràcter sostenible. A sota de la plaça s'hi han instal·lat dos dipòsits amb capacitat per emmagatzemar més de 150.000 litres d'aigua de pluja. Josep Maria Puigdemassa, arquitecte.
Aquesta aigua la recircularem i la usarem pel rec de la pròpia plaça. És a dir, serà reinvertir l'aigua que ens cau del cel, aprofitar-la i reinvertir-la a la pròpia plaça.
Els veïns veuen de bon ull una remodelació que fa 10 anys que esperaven. Ramon Cabero, de la Federació de Veïns.
No es podia usar cada dia. El dia que ploia, doncs no podíem usar-la. Per la nit, o com se feia fos, tampoc, perquè bueno, els arbres eren baixos, la il·luminació, la zona de la pista funcionava, però el resto de plaça no, clar. Ara, en tota aquesta remodelació, tot això ha canviat totalment. Se pot usar el dia que plou, amb paraigües, però es pot passar per la plaça.
La plaça també compartirà espai amb l'escola Joc de la Bola, que està just al costat. El terreny delimitat per una pèrgola mòbil i un mur servirà de pati d'esbarjo per als alumnes només en horari escolar. La paeria preveu que el nou espai estigui a punt a mitjans del mes de novembre.
Avui és el Dia Mundial dedicat a les malalties mentals. A Lleida, gairebé un 17% de la població rep algun tipus de tractament contra les malalties mentals.
Les depressions hi estan incloses, i també l'esquizofrènia, l'anorèxia nerviosa, els trastorns de la son, malalties que poden afectar qualsevol persona en un moment o altre de la seva vida. Són malalts que, un cop tractats, poden desenvolupar una vida totalment normal. D'altres, però, necessiten més temps per reinserir-se un altre cop a la societat. L'any passat a Lleida, les consultes al Servei de Salut Mental de l'Hospital de Santa Maria van augmentar un 8%, i la tendència és que segueixin creixent. Segons el doctor Piferrer del Centre Sanitari, actualment gairebé 50.000 lleidatans consumeixen tranquil·lissants per tractar-se de malalties mentals com depressions.
Això vol dir que realment doncs la societat d'avui està pitjor que fa 10 anys? Pues, possiblement tampoc no ho vulgui dir això, perquè també que vinguin a demanar ajuda també pot ser pues, perquè actualment per sort la psiquiatria cada vegada està deixant de ser una cosa més tabú, de manera que clar, el psiquiatre és com qualsevol altre professional.
L'increment de la demanda ha fet que des del mes passat s'hagi ampliat el personal sanitari i també l'horari al Servei de Salut Mental. A més, està previst que a finals d'any les obres d'ampliació de la unitat d'aguts estiguin enllestides, fet que suposarà un increment del nombre de places.
El Consell Comarcal del Pla d'Urgell vol implicar les famílies en la campanya per prevenir el consum de cannabis entre els adolescents de 13 i 14 anys. Per això, els responsables del Pla de Drogues del Consell han preparat xerrades i tallers per impartir-les a partir del gener amb les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres de Mollerussa.
El 57% de les consultes sobre drogues que rep el Servei d'Orientació i Assessorament a les Famílies del Consell Comarcal del Pla d'Urgell fa referència a conflictes generats pel consum de cannabis. La tècnica del Pla de Drogues del Consell Comarcal, Núria Barberà, comenta que l'objectiu de la iniciativa és desmitificar els tòpics sobre el baix risc que s'associa al consum d'aquesta droga.
poder treballar informació real sobre el cànnabis per desmitificar els tòpics que existeixen a nivell popular sobre els no riscos associats al consum i poder d'aquesta manera també començar a treballar i a conscienciar a la gent jove sobre els riscos que sí té el consum de cànnabis, sobretot en determinades situacions.
Bàrbara ha explicat que el consum d'aquesta substància pràcticament s'ha doblat en els últims 4 o 5 anys i que l'edat d'inici de consum és dels 14 anys. Per aquest motiu, es vol començar a actuar a partir de segon d'ESO o fins i tot abans.
El jaciment arqueològic del Pla d'Almatà a Balaguer ha estat declarat per la Generalitat com a bé cultural d'interès nacional, segons informa avui el Diari Oficial del Govern. Aquest jaciment es coneix pel nom del Pla del Reial. En aquest espai d'unes 27 hectàrees s'hi troba el Santuari del Sant Crist i el Castell Formós. Segons les investigacions que s'hi han realitzat des de fa quasi 25 anys, es tracta d'un jaciment arqueològic andalusí únic a Catalunya.
Catalunya Informació.
Bellver de Cerdanya prepara un procediment negociat per poder adjudicar finalment les obres del centre cívic. Aquest equipament es va quedar a mig fer fa uns mesos a causa de que el constructor va abandonar el projecte. Des de Bellver de Cerdanya ens informa Eduard Palomares.
En aquest moment es va fer un segon concurs que va quedar desert, però ara el consistori ha trobat una empresa amb la que negociarà directament per poder continuar l'obra més emblemàtica de la legislatura, valorada en 2,5 milions d'euros. L'alcalde de Bellver de Cerdanya, Joan Pous, ha remarcat la voluntat de l'Ajuntament d'endegar en quant abans els treballs.
Sortirà amb bastantes mancances que tenim en aquests moments. Jo crec que Bellver és una població prou important perquè tingui, com a mínim, un cine-teatre, que no en tenim cap, ni de privat ni de públic en aquests moments. Per tant, això sol ja és un avantatge considerable. Però també com a equipament cultural, doncs, amb la biblioteca, però també com a equipament social, a la llar d'avis, que en aquests moments tampoc estem provisionals, no? I després pues, moltes altres activitats que es puguin anar desenvolupant. L'escola de música no té lloc, els qui volen assajar de les gralles o de conjunts musicals no tenen lloc, que tot això pues, es suplirà amb el centre cívic.
En aquest sentit, el Batlle ha assegurat que, contra més es retardin els treballs, més s'encareix el pressupost.
La Generalitat endurirà les mesures de protecció del patrimoni monumental, especialment l'arqueològic. En aquest sentit, avui se celebra a Tàrrega, a l'Urgell, una jornada informativa en què participen representants de cossos judicials i de seguretat. Des de Tàrrega, Josep Bertran.
Aquesta jornada formativa i informativa és la primera que celebra Catalunya sobre aquest tema. Hi participen la fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Susana Romero, tècnics del Departament de Cultura, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil del Seprona i el Cos de Forestals. El director dels Serveis Territorials de Cultura Lleida, Antoni Llebot, n'explica l'objecte.
Per poder informar i d'alguna manera també formar envers, doncs, que és l'espoli del patrimoni i també, doncs, la pròpia, diguéssim, degradació que es produeix per moltes ocasions no és espoli voluntari, sinó que senzillament, doncs, situacions de manca de coneixement.
La majoria de participants pertanyen als cossos de seguretat que es mouen pel territori i, per tant, són els primers en detectar qualsevol actuació contra el patrimoni cultural, especialment l'arqueològic i monumental.
I us direm encara que un total de 30 varietats de formatges artesans dels Pirineus seran presentats a la 12a edició de la Fira de Formatges Artesans, que se celebra a la Seu d'Urgell en el marc de la Fira de Sant Armengol entre els dies 13 i 15 d'octubre. El certamen s'ha convertit en el millor d'aquest producte arreu de Catalunya. Coneguem ara la informació del temps amb Francesc Mauri. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les comarques lleidatanes avui un dia pràcticament de finals d'estiu, amb màximes que han superat àmpliament els 20 graus i en algunes comarques els 25 graus. Nuvolades que, de fet, encara aquest vespre poden deixar algun ruixat aïllat i de cara a demà les coses canvien amb l'arribada d'una pertorbació una mica més activa. Més activa i, sobretot, més extensa. Demà núvols abundants, a partir de mig matí i migdia alguna primera pluja a la cara sud del Pirineu i demà entre el migdia i la tarda la pluja general a les comarques lleidatanes, entre feble i moderada a la zona del Pla i moderada a l'àrea pirinenca, fins i tot a la zona de l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, els Pallars i tota aquesta zona de la cara sud del Pirineu i fins i tot àrea prepirinenca, aquí localment hi podria haver alguna quantitat superior als 50 litres per metre quadrat, però sempre de forma local.
I abans dels esports, l'apunt cultural.
Amb el títol "T'entens amb el teu mòbil", l'Ateneu Popular de Ponent proposa avui un taller per aprendre a conèixer l'aparell telefònic a través de jocs de grup i l'ús de les diferents funcions del terminal. El professor de filosofia, Francesc Torralba, revisarà els canvis en els valors i en la religió aquest vespre a l'aula magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Dins dels actes del Dia Mundial de la Salut, la Federació Catalana de Familiars de Malalts Mentals ha organitzat a 8:45 del vespre a la sala Alfred Perenya de l'IMAC a Lleida una taula rodona sobre salut mental i mitjans de comunicació. Fins les 8 del vespre, els esports, amb Daniel Badia. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb què comencem avui?
Doncs comencem parlant de futbol i de la Unió Esportiva Lleida perquè hi ha molt mala maror al club de la Terra Ferma. Segons ha pogut saber aquesta emissora, aquesta tarda s'ha viscut una situació inèdita al vestidor del camp d'esports perquè l'entrenador Felipe Miñambres ha comunicat al preparador de porters de l'equip, Manel Benavente, davant de tota la plantilla, que el feia fora del cos tècnic perquè havia perdut la confiança en ell. El curiós del cas és que Felipe ha convocat tota la plantilla aquesta tarda al camp d'esports, quan inicialment tenien dia de festa, només perquè fossin testimonis de la seva decisió. Davant de tota la plantilla i de la resta del cos tècnic, Felipe li ha dit a Manel Benavente que ja no el volia veure més pel club perquè parlava malament d'ell a la seva esquena. Tant l'acusat com el jugador s'han quedat de pedra davant l'actuació de Felipe, que posteriorment ha dit als seus jugadors que ja podien marxar cap a casa perquè no hi havia entrenament fins demà al matí. Recordem que Manel Benavente va arribar a Lleida aquest estiu per fer de preparador de porters i també per fer informes dels rivals de l'equip. Anteriorment ja havia fet aquestes funcions a la Gramenet i la temporada passada al Badalona. Com que no és possible parlar amb Benavente, que no agafa el telèfon, intentem parlar amb un dels capitans del Lleida. Unai, bona tarda.
Hola, Gai, buenas tardes.
Bueno, com t'has quedat amb aquesta notícia?
Bueno, no sé de qué noticia estamos hablando.
Bueno, la noticia de que Benavente no continúa com a preparador dels porters de la Unió Esportiva Lleida i el fet que s'hagi comunicat dins del vestidor, això.
Bueno, yo la verdad es que sepamos oficialmente no hay nada. Simplemente hoy se ha habido una charla y bueno, pues que haya esa posibilidad, digo, pero oficialmente no hay nada, yo creo, y que esas cosas, pues a la plantilla, a este momento no se le ha dicho nada oficialmente.
De qualsevol manera, aquesta tarda se us ha reunit al vestidor per parlar d'aquesta qüestió.
Bueno, se ha salido el tema de que había una posibilidad de que bueno, seguía, pero ya te digo que son todo cosas que se han hablado, pero que ahí no ha bajado ningún miembro de la Secretaría Técnica, ningún miembro del club, simplemente está por la plantilla. Entonces, a partir de ahí, pues, ya digo que no hay nada, que nosotros sepamos, no hay nada oficial.
Bé, había la plantilla y el entrenador que es que ha portat la veu cantant.
Bueno, de todas formas, es que cuando hablo de plantilla, hablo de tu cuerpo técnico y jugadores y todos los que estamos ahí, ¿no?
De qualsevol manera, clar, Unai, a mi m'estranya el fet que, clar, que se us convoqui per un entrenament avui a la tarda, quan en teoria teníeu dia festiu, que no es faci l'entrenament i que senzillament se us reuneixi per parlar d'aquesta qüestió, no? Per això t'he dit que estranya una mica, no?
No, eso está claro, que no es normal, no es habitual y la verdad es que nos ha sorprendido a todos que se nos convoque el entrenamiento ayer cuando en teoría era día libre y hoy hemos ido allí y no hemos entrenado, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos para hacer lo que nos manden y en este caso pues hemos hecho lo que nos ha mandado, hemos ido allí y no ha habido entrenamiento, pues nos hemos vuelto a marchar y ya está, ¿no?
Unai, portes molts anys al món del futbol, tu ets un dels capitans de la Unió Esportiva Lleida. Havies viscut mai una situació similar?
Bueno, situaciones parecidas a la que pasa esta, pues bueno, pasa cuando los resultados te acompañan, hay malas situaciones y todo lo que envuelve, pues lógicamente se complica, ¿no? Y bueno, pues lo de hoy ha sido otro capítulo más en la vida deportiva de un jugador profesional, ¿no? Y bueno, no son cosas agradables, no son cosas muy habituales, pero por desgracia, pues pasan cosas de este tipo en el fútbol, y sobre todo, pues ya te digo, cuando los resultados no acompañan, ¿no?
Com que no hem pogut parlar amb Manel Benavente, que no agafa el telèfon, t'he de preguntar tu com estava el Manel. Suposo que molt afectat, no?
Bueno, la verdad es que, lógicamente, había ahí la noticia, pues lógicamente no ha sido agradable para nadie, pero ya te digo que no es ni mucho menos oficial, es un tema que se ha dicho ahí, se ha comentado, pero que ya te digo que no hasta qué punto, pues yo creo que se tendrán que reunir los que se tengan que reunir, tendrán que hablar del tema, y no es un tema que a nosotros nos pertoque, ¿no?
Unai, el que passa és el que has dit tu, no? Que això no beneficia gens ni mica ja la situació delicada que està vivint la Unió Esportiva Lleida.
Hombre, por supuesto, te digo que si hubiéramos ganado 6 partidos de los 7 o 5, lógicamente no estaríamos hablando de temas de estos, pero por desgracia pues la situación deportiva no acompaña los resultados y pasan cosas que lógicamente pues que no favorecen en nada y cosas como estas pues lógicamente cualquier cosa que pase extradeportiva pues en la situación en la que estamos pues peor todavía, ¿no? Entonces ya digo que es un tema que se ha quedado ahí, ya digo, y que nosotros pues ni entramos ni salimos y que en todo caso si un miembro del cuerpo técnico no va a seguir con nosotros, pues yo creo que nos tendrá que comunicar la persona correspondiente del club y a partir de aquí nosotros como profesionales pues no nos queda otra más que seguir trabajando y entrenando para intentar ganar los partidos, ¿no? Y cosas de esas, pues ya te digo, nos ha tocado vivir y ojalá pues que nos toque seguir viviendo porque querrá decir que seguimos en la profesión, ¿no?
Uh-huh. Unai, escolta, moltes gràcies per donar la cara. Sé que t'he pressionat, que pràcticament, vaja, t'he obligat a parlar, però insisteixo, moltes gràcies per donar la cara i per atendre'ns. Unai, bona tarda.
Nada, muchas gracias, venga, hasta luego.
Mentrestant, la continuïtat de Felipe Miñambres a la banqueta de la Unió Esportiva Lleida depèn del partit de Lliga que dissabte jugarà al Camp d'Esports contra el Huesca. Si el Lleida no guanya aquest partit, Felipe deixarà de ser l'entrenador de l'equip de la Terra Ferma. Aquesta situació, el tècnic lleonès ja la va viure abans del partit que Lleida va jugar a casa contra la Gramenet. Aleshores, la primera victòria a la Lliga va atenuar momentàniament la pèrdua de confiança en l'entrenador de l'equip. Però com que ni el joc ni els resultats han millorat, des del club pensen que cal prendre mesures dràstiques abans que sigui massa tard. Recordem que Lleida ocupa posicions de descens a la taula classificatòria després de 7 jornades de Lliga. Precisament per parlar d'aquesta qüestió, lligada a la mala trajectòria esportiva de l'equip, el president del Consell d'Administració de Lleida, Xavier Massana, ha convocat una reunió del Consell d'Administració per demà a la tarda.
Catalunya Informació.
Falten 4 minuts per arribar a les 8 del vespre. Parlem ara de bàsquet. Les negociacions entre el president del Plus Pujol Lleida, Ferran Vidal, i l'entrenador Edu Torres perquè es converteixi en el nou tècnic del club lleidatà han entrat en un punt prou complicat. Josep Maria Perelló.
De moment, totes dues parts mantenen un prudent silenci davant la insistència dels mitjans de comunicació i aficionats per saber alguna cosa. El problema del Consell d'Administració és que no tenen diners suficients per fer una bona oferta econòmica per a Edu Torres. De tota manera, en aquest club mai s'ha deixat de fer res per falta de diners i segurament hauran d'augmentar l'oferta inicial, sobretot si no poden guanyar els dos pròxims partits de Lliga, demà a Inca i diumenge a Los Barrios. El que també preocupa als responsables del club és que Edu Torres és, per a ells, l'única alternativa viable i una negativa els deixaria fora de joc sense saber clar cap a on han de tirar l'am. No cal oblidar que des de la destitució d'Edu Torres el club no ha parat de fracassar amb els entrenadors que s'han fitxat, Petrovic, Paco García i Andreu Casadevall. Curiosament, l'únic que no ha estat destituït és Paco García, l'entrenador del descens a la Lliga LEP. Un altre fracàs del Consell d'Administració seria molt difícil d'explicar als pacients aficionats que de moment aguanten com poden. Per la seva banda, Edu Torres vol un contracte que el dignifiqui i que valori la seva feina. El descens té molt clar que si torna l'exigiran l'ascens a la Lliga CB, un repte que accepta però que vol que el valorin per la feina que ha de fer. A nivell esportiu, Edu Torres sap que s'hi juga molt perquè torna a la màxima categoria del bàsquet espanyol no serà gens fàcil. Per tot plegat, Edu Torres vol que quedi clar que la seva postura és la de mirar al marge del tema econòmic el tema esportiu. Lligar les dues vessants és el més complicat i que pot retardar fins a la setmana que ve el desenllaç final.
Mentrestant, la plantilla del Plus Pujol Lleida ja és a Mallorca on demana jugar a la pista del Drac d'Inca al partit corresponent a la quarta jornada de la Lliga LEP.
L'entrenador Josep Maria Torres vol fugir del tema del nou entrenador i centrar-se en el partit de demà.
Bé, nosaltres afrontem el partit amb molta ambició, però alhora també amb molt respecte, no? A veure quina serà la resposta de l'equip. Quan passen situacions com han passat les viscudes en la setmana passada, jo crec que el difícil no és el primer partit, sinó perquè llavors és producte de la reacció, sinó després del primer, del segon i el tercer, i aquest serà realment difícil, no? Jo espero doncs, que la resposta de l'equip sigui molt bona. I pel fet de visitar la pista de l'Inca, ell va mancat de victòries, i això és un arma de doble fil, no? Per un costat, doncs, ells tenen molta necessitat de guanyar, però també tenen aquella ansietat, no? I anem a veure si podem jugar amb aquesta ansietat per poder treure el partit.
Josep Maria Torres també vol agrair l'esforç dels jugadors per centrar-se només en el partit de demà i oblidar-se de tot el que ha envoltat l'equip des de la destitució d'Andreu Casadevall.
Pues la plantilla jo he d'agrair-los profundament, no? Doncs perquè m'estan facilitant moltíssim la meva feina, no? En tot moment, doncs, han estat al meu costat i, a més, doncs, ficant-m'ho fàcil.
Els jugadors del Plus Pujol Lleida són conscients que aquests dos pròxims partits de Lliga poden marcar el camí a seguir. Sentim l'alè Sergi Grimau.
Per suposat que aquesta setmana tenim una setmana, com t'he dit, complicadíssima, a dos camps molt difícils. L'Inca està ferit de mort, ha perdut tres partits i han d'anar a morir. I hem d'intentar fer el joc que vam fer aquí, però fer-lo fora de casa, no? L'any passat ja vam guanyar quan ells anaven quasi líders, i aquest any l'ambició és la mateixa.
De la seva banda, el pivot Berni Tamames han dit que han d'aprofitar la moral que els ha donat la primera victòria per començar a recuperar-se.
Aconseguir la primera victòria a la Lliga doncs dona molta tranquil·litat, reafirma una miqueta el treball que estem fent durant la setmana, i bueno, ara afrontem dos partits seguits a casa, el primer a Inca, que tot i que és un equip que encara no s'ha estrenat, doncs no ens hem de confiar i anar allà a guanyar i continuar la bona dinàmica que tenim ara.
El partit entre el Drac d'Inca i el Plus Pujol Lleida es jugarà demà a partir de les 9 del vespre.